Bueno, bona tarda a tothom.
Hola, bona tarda.
Rosa, gràcies perquè et vam convidar així a última hora i vas acceptar de seguida. I
sí,
sempre...
no, me faltaria més.
I bé, sempre que amb la geogràfica, la relació entre la Rosa i la geogràfica, pels que no ens coneguéssiu fins ara, doncs sempre que li demanem alguna cosa està disposada, tot i que té una agenda molt apretada.
Encara sí.
Encara sí. I bé, avui parlarem amb ella de... Parlarem de periodisme, com no podia ser d'una altra manera. Parlarem de viatges, també, perquè potser és la part que menys coneixem d'ella i també del que ha estat ser dona, no?, en aquest món de periodisme i viatges durant més de 40 anys.
Sí, 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 bueno, viatgera des dels 2 anys, sí, però professionalment, doncs sí, perquè vaig començar l'any 70... I realment sempre la meva intenció havia sigut fer informació internacional i em vaig preparar per això i havia viatjat molt abans, per sort, que en una època en la que a Espanya no es viatjava gens, no? Com bé sabeu. I aleshores, doncs, o sigui, sempre el viatge ha estat central, no? I sempre dic que jo crec que em vaig fer periodista i especialista en internacional per poder viatjar, no? I pagada, o sigui, a sobre, no? Sí, que sí.
La Rosa, si hi ha algú que no la coneix, de fet m'hauria de presentar ella a mi. Té, bueno, premis, ja no reconeixements, i va ser pionera aquí a Televisió Espanyola a Catalunya. Als anys 70 vas començar.
A l'any 70.
A l'any 70. Després vas ser corresponsal durant...
26 anys seguits. Sí.
Gairebé 3 dècades, eh? Nova York, Moscou...
Moscou, Buenos Aires, Roma... Viena, un petit parèntesi al final de la Guerra dels Balcans, i després una altra vegada a Moscou, o sigui, ja Rússia, o sigui, no Unió Soviètica, i després Hong Kong, i després Pequín. O sigui, que sí, una mica i voltat, sí, sí.
Una mica, eh? I també he estat molt premiada, perquè, bueno, premis, si fes la llista, acabem l'hora aquí llegint-los tots, eh? Un Premi Ondas, el Col·legi de Periodistes de Catalunya... dos honoris causa.
El Nacional de Catalunya, que el valoro molt. El Premi Nacional de Catalunya de Periodisme, o sigui que... Sí. No, la veritat és que, clar, jo sempre dic el mateix, no? Això també és qüestió d'anys, eh? O sigui, que hi ha estat molts anys. O sigui, que ha donat per molt, no? I després, doncs, sempre agraeixes molt... doncs bueno, que se't reconeix, i això és evident, que a tots ens agrada, no? Però sobretot n'hi ha molts, perquè clar, hi ha aquests que són els grans, no? I que evidentment doncs, són fantàstics, però després n'hi ha de més petits, però que són petits perquè no són tan coneguts, però que realment tenen un extraordinari valor, perquè són, a part d'associacions de la premsa doncs, de tota Espanya, però després moltes associacions de drets humans, o sigui, de dones, de pobles, doncs que penses que hi ha una sèrie de persones, no, que en un moment determinat doncs, et consideren que mereixes algun tipus de distinció, no? I que és per la teva feina, perquè per mi sempre ha estat impossible separar una cosa de l'altra. Eh? O sigui, sempre he dit que el periodisme i la vida, per això quan em vaig jubilar, clar, la gent em deia, però què fas? Perquè tot el dia volto, tot el dia estic fent coses, i per què no t'has jubilat? I, bueno, és que jubilar-se és un paper. Dic, o sigui, jo no em puc jubilar de la vida, no? Perquè no entra gens en els meus plans, no? I aleshores, doncs, sempre he pensat que he estat molt afortunada, simplement. O sigui, la veritat. O sigui, no, a veure, tampoc... És a dir, que tampoc et regalen res, no? Perquè això és molt, molt femení, no? Allò de sempre com demanar una mica perdó per haver fet alguna cosa bé. Però no, però és cert que he tingut... moltíssima, moltíssima sort, o sigui, per començar amb la meva família, que va ser una família molt, molt especial en aquells moments, no? Perquè vaig néixer a l'any 45, no? I els que sou més grans aquí, doncs, recordareu com eren aquells anys, no? I a mi als anys 50, l'any 59, o sigui, amb 14 anys a l'estiu, ja em van enviar a estudiar fora a l'estiu, a França, i amb 17 als Estats Units, o sigui, això era una cosa tan estranya en aquella època que, evidentment, si jo no hagués aprofitat tots aquests actius, no?, que em van venir donats, o sigui, jo no havia fet res, no?, per tenir-los, doncs aleshores sí que hagués sigut, en fi, una llàstima i realment, doncs, en fi, molt, molt malament per mi, no? Realment, o sigui, que sempre he pensat que he estat afortunada. I ara crec que també, perquè he estat afortunada després de poder treballar amb el que volia treballar, que també tots sabem que cada cop és més difícil, això, i després amb una empresa que, bueno, evidentment, si em comparava amb la BBC o amb els americans, doncs no era el mateix, no? Però que sí que tenies els mínims indispensables per poder, doncs, fer la feina el millor possible, no? O sigui, que no tenies cap patir, diguem, pel que és la logística, etc. No? Això és molt important, perquè ara els companys i companyes d'ara ho tenen molt més complicat en aquest sentit. Després, el fet de que vaig anar arribant en els llocs en moments històrics molt importants, perquè també pot ser que vagis destinada, doncs, jo què sé, a Estats Units. Bueno, als Estats Units sempre passen coses, però vull dir, però és que em passaven de molt grosses en aquell moment, perquè va ser quan va ser la reelecció de Ronald Reagan, no? Amb tot el que això va significar, no? per l'economia, la política, la barreja de política i espectacle, tot el que estem vivint ara va començar en aquell moment, no? Aleshores, tenir el privilegi de poder veure-ho, doncs va ser fantàstic. Clar, me'n vaig anar a Moscou quan arriba en Gorbachev, o sigui, i comença tot el procés de la caiguda de la Unió Soviètica, no? Pues un altre moment històric, que, en fi, i així, doncs, a tot arreu, perquè a Itàlia, doncs, vaig veure el naixement d'en Berlusconi, o sigui que, com a polític, no? I després tots els escàndols econòmics, etc. No? El final del papat de Joan Pau II, que va tenir molta importància, i els viatges que van fer amb ells a Polònia, o sigui, és a dir, que tenien un significat polític importantíssim. No? I per això dic que sempre, i Argentina, doncs, quan vaig estar a Sud-amèrica, clar, va ser just, o sigui, pel 92, bueno, una mica abans, i era quan tots els canvis de dictadures a democràcies, o sigui, vaig fer el referèndum de Pinochet, o sigui, en fi, diguem que tot el canvi i l'arribada del Fons Monetari Internacional i tot el que ha significat això bé després per tots els panorames polítics d'Amèrica Llatina, no? Aleshores, per això dic que sempre, i llavors després, quan em jubilo, doncs tinc la immensa fortuna, no?, de poder tenir moments com aquest. Sí, d'estar, pues, amb la gent i parlar i veure't a la cara i els ulls i tot això. O sigui que, per tant, pues, la veritat és que penso i això, que ha estat una afortunada absoluta i ho agraeixo cada dia, o sigui que en sóc molt conscient. Eh?
Una afortunada absoluta? Què volia ser de petita, la Rosa? Clar, volia ser periodista,
jo
ja?
No, és molt curiós això. No tenia la idea del periodisme, sincerament. El que passa és que sí, que m'agradava molt bellugar, tenia una família viatgera, esclar, llavors això ja té, en fi, una mica el cultiu familiar, no? Però, i després, el meu pare era un gran lector, per tant, també, doncs, des de petita, jo el primer llibre que dic que recordo, que em llegia el meu pare, o sigui, i que després, i m'explicava, i que després jo tal, va ser l'Odissea, o sigui, que dic, és que sembla com que estés marcat, o no sé si després també me'n recordo, perquè, clar, després ja vaig anar una mica en aquesta línia, no? Però sempre m'havia agradat molt moure'm. I ja dic, des de molt, molt jove, en aquell moment que no era gens fàcil, doncs de seguida em vaig moure molt, sobretot per fora, no? I clar, la idea de sortir fora, que encara ara sempre dic que és el millor que es pot fer, no? Perquè no pots aprendre mai els llibres, ni els documentals, ni enlloc. O sigui, el que aprens viatjant i coneixent a la gent diferent en els seus llocs, no? O sigui, anant a veure'ls, no? Allà on les seves vides i la seva quotidianitat, no? I aleshores, l'oportunitat aquesta de viatjar... Llavors, per exemple, jo vaig fer un viatge amb autostop l'any 63, a l'estiu del 63, des de Barcelona fins al nord de tot, passat al cercle polar àrtic. O sigui, clar, tot això et va creant, no? O sigui, és a dir, jo el periodisme no, el que vaig decidir és fer dret per fer carrera diplomàtica, perquè el que tenia claríssim és que el que volia estar fora, no? I això sí, no? I vaig fer dret, o sigui, però a l'hora que estava fent dret va començar l'escola de periodisme a Barcelona, que fins aleshores no n'hi havia, fins als anys 60, no me'n recordo si va ser el 64 o el 65, fins aleshores només hi havia Madrid i l'escola de l'Església a Navarra, de periodisme. Quan es va obrir aquí, doncs, vam fer diversos companys i tal, vam fer l'examen d'ingrés de l'escola, el vam aprovar i llavors anava fent periodisme, però jo el que ja estava fent seriosament, diguem, aprovant doncs cada any era el dret, no? I quan vaig acabar dret, també me'n vaig anar als Estats Units un hivern, també doncs, per fer el que llavors es deien cursos d'extensió, que ara serien màsters o no sé com, no? Però d'especialització en política internacional i tal a Los Angeles, o sigui, tres quatrimestres, o sigui, diguem, no? O sigui, que seguia amb la meva idea de l'escola. Però llavors vaig tenir, per casualitat absoluta, no?, la possibilitat de... A Ràdio Barcelona feien, això ja a la universitat, un programa de ràdio que era que hi havíem universitaris, o sigui, no me'n recordo gairebé, i bueno, parlàvem de diferents coses. Jo parlava de cinema, perquè també el cinema sempre m'ha agradat molt, i com que sortia a fora molt més que la majoria de la gent, veia pel·lis que aquí no es podien veure, no? I aleshores de vegades no me les deixaven explicar, però d'altra vegada sí, i aleshores feia res, una petita col·laboració, i això ja em va agradar molt. I ja quan vaig acabar dret, aleshores, la Ràdio Nacional, Ràdio Peninsular, que era la branca comercial de Ràdio Nacional, i Ràdio Nacional, a Passeig de Gràcia número 1, que els més grans també ho recordareu, doncs em van cridar, bueno, buscaven una dona perquè no n'hi havia cap. O sigui, que fos una dona periodista i que fes carrer, o sigui, amb unes unitats mòbils que van ser les primeres que van arribar, de ràdio, que van ser les primeres que van arribar a Espanya. I aleshores, bueno, vaig fer una prova, i perquè un company, el Ricardo Fernández Déu, que també a molts us sonarà, estava fent dret i era més jove que jo, no? I sabia allò de la ràdio, sabia que jo feia periodisme, en fi, total. O sigui, que va ser unes casualitats, no?
Un cúmul de casualitats.
Totalment. Vaig fer una prova que va ser molt curiosa perquè, clar, em va dir el José Joaquín Marroquí, que era un extraordinari professional, em va dir, mira, agafa un magnetofon, que eren així, o sigui que anava a Guercha, o sigui, i baixa a la plaça Catalunya i fes una enquesta, pregunta a la gent, no me'n recordo sobre què. Clar, això dit ara, dius, vale, molt bé, estupendo, què? Però clar, imagineu en aquell moment en el que això era raríssim perquè no hi havia mitjans tècnics, vull dir, eren uns magnetòfons enormes, ja dic, i no hi havia unitats mòbils, vull dir que era tot a base de quan anaves amb això, anaves doncs, ja amb algú per fer una entrevista, amb un taxi, en fi, tot això, però no anaves allà tu sola, no? I després, amb aquella Espanya de l'any 70, que la gent no estava gens acostumada que li preguntessis què opinava de les coses, no? Vull dir que, per tant, era tot com molt estrany. A més, clar, una noia molt jove, tal, vull dir, era tot molt, 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 va ser molt curiós. I vaig començar, i així ens vaig començar. I llavors me'n vaig donar compte de seguida vaig començar primer ràdio, però ja, això era l'octubre, i el gener-febrer vaig fer una prova per televisió a Miramar, o sigui, dels estudis de Miramar, per fer televisió. I aleshores ja també em van dir que sí, i vaig veure de seguida que m'agradava molt més que l'escola diplomàtica. O sigui, que la veritat que era una... Ja havia començat a fer la preparació, eh? O sigui, anava a Madrid per unes classes que es feien allà, encara al Palau de Santa Creu, i tal, però era molt encarcarat. Evidentment, només hi havia una dona, o sigui, molt elitista, en fi, o sigui, una cosa que no m'agradava, a veure, m'agradava la idea, però, bueno, en fi. Perquè, clar, o sigui que va ser una casualitat absoluta,
70, eh? Any 70, dona, periodisme, el còctel perfecte perquè et diguin queda't a casa.
Perquè em diguessin. Sí, no, i a més hi ha una que jo no me'n recordava que l'havia fet, o sigui, una prova real, no?, el que ara en dirien càsting, o sigui, que era, doncs, un company, o sigui, el Paco García Novell, em feia un parell o tres de preguntes, no?, per veure com donava càmera, no?, era la idea. I aleshores, bueno, em pregunta per què ho he fet a la visió, i jo, molt tímida, amb una bogueta. Així, doncs, bueno, dic, bé, perquè és un mitjà de comunicació, que és el més important en aquest moment, o sigui, per transmetre informació, una cosa molt bàsica, simple, i ja està. I llavors em pregunta, em diu, bé, però llavors tu, com a dona, no?, va fer un petit comentari, no recordo, no?, però doncs, l'única dona que aquí, tal, com a dona, què creus que pots aportar? I llavors, esclar, vaig i dic, pues precisament això, dic, ser una dona. Dic, i per tant, aportar la mirada, no, d'una dona, dic, i desmuntar aquesta idea de que, només, que, en aquella, que aleshores, recordeu, no, només ens interessa la cuina i el cuidador dels nens i plantar arbres. O sigui, dic, vull dir, pues no, ens interessa la política, l'economia, absolutament tot, i hem d'estar a tots els àmbits. Quan vaig acabar, em van dir, diversos dels companys, em van dir, però com has dit això? O sigui, no t'agafaran. O sigui, però afortunadament... El José Joaquín Marroquí era un home molt especial. De fet, fa poc em van donar, ara fa 3 anys, van instituir un premi amb el seu nom i me'l van donar aquest any passat, no? I me'l va entregar la filla, perquè, clar, la seva filla, que ens coneixem, és metge i tal, era petita, clar, llavors, imagineu, no? I sempre diu que, és que el seu pare sempre parlava de mi, no, com a la seva gran obra, no? O sigui, vull dir, de tal, perquè realment, dius, em va confiar sense que hi hagués cap motiu per confiar, perquè, ja dic, jo no havia fet res de periodisme, o sigui, absolutament res. Bé, tenia la facultat del dret, estava estudiant periodisme, però ja està, no? O sigui, vull dir que no. I realment, si veieu aquesta prova, surt en el docu aquest del diumenge. És molt divertida, perquè és com una cosa que dius, saps, així com molt, molt tímida i amb una veueta i tal, i dius, bueno, pues quina tonteria, no? Però clar, posat això en l'any 70, doncs...
El context no era,
doncs, sí,
molt propici.
I una persona com el marroquí, que el que volia precisament era trencar, no, aquesta idea de que no hi hagués cap... Hi havia magnífiques locutores, com sabeu, a Ràdio Nacional d'Espanya, no, com a Ràdio Barcelona i tal, però no periodistes i no reporteres, que és el que ell volia, no? És a dir, dones que sortissin al... ni homes en aquell moment, reporters tampoc, no? I llavors va crear un programa a les 3 de la tarda que es deia Canal 13, Canal 15, perdó, perquè eren les 15 hores, i era en directe, que ja dic, era molt estrany, en directe des de tot arreu de Barcelona, bueno, tot arreu no, perquè no es podia connectar des de tot arreu, s'havia de buscar determinades cantonades, etc. No? I aleshores, doncs, era un programa en el que fonamentalment la gent telefonava, les trucades no eren en directe, llavors hi havia, el programa anava apuntant, amb queixes. O sigui, queixes o curiositats, no? Però fonamentalment queixes, no? La cera que està feta un desastre, un arbre que ha caigut i que aquí està i no el recull ningú, que no ens volem anar no sé on i no sabem si està obert o tancat perquè ningú contesta, o sigui, en fi, totes aquelles coses que passaven a l'any 70, no? I aleshores nosaltres amb això buscàvem el responsable, que al principi primer anaves i deies a la conselleria de no sé què, tal i qual, i aleshores doncs els trucaves i primer deien que sí, però després ja començaven a tenir una por horrorosa a veure amb què arribaves, no? I, o sigui, va ser molt interessant. I aleshores ja dic que ell sí que volia això, o sigui, volia, clar, no volia una locutora més, no? Sinó que volia una
reportera, que una tampoc reportera. Era freqüent que hi hagués molts reporters.
No, perquè en aquell moment ja dic que, esclar, era difícil, perquè no, tecnològicament era molt complicat, ja dic que els magnetòfons, si us en recordeu, eren uns trastos impressionants, i les ràdios, els transistors encara eren aquells trastos també així horrorosos, no? O sigui, els micros eren uns micros, havies d'anar lligada sempre en el magnetofon i a la càmera, o sigui, que era, tenies una autonomia de res, de 5 metres, no? O sigui, no et podies bellugar, o sigui, que era tot, però tot això ja era molt nou, perquè fins aquell moment ni això es podia fer, no? O sigui que... I va ser una experiència fantàstica.
I a casa? Deien alguna cosa? Jo m'imagino que
no, a casa la sort, per això jo dic que la meva família és absolutament fonamental. I és que crec que els entorns familiars del tipus que siguin són absolutament claus a l'hora de formar personalitats, no? I a casa, els meus pares, o sigui, sobretot el meu pare, era... Bueno, el que en diríem un libre pensador, no? I era, ja dic, un gran lector, un gran melòman, la mamà també, però el papà molt, i el meu avi matern també, o sigui, era també un gran viatger, ja, no? I aleshores, vull dir que tot això feia que, clar, que tinguessis una educació. Em van enviar, per exemple, com a col·le, només hi havia dos col·les mixtes a Barcelona, el Liceu Francès i l'Escola Laietana, que era sistema Montessori, imagina't, això als anys 50. I em van enviar en aquest col·le, en el Montessori, No? Bueno, doncs tot això ja vol dir, no, que tens una família predisposada a deixar-te ser el que vulguis ser. I el meu pare sempre m'ho deia, no? I quan li deien als seus amics el viatge aquest amb autostop, us podeu imaginar, no? Quan els amics dels meus pares, o sigui, burgesia, etc, etc, o sigui, en fi, estaven pensant que estaven bojos, no? O sigui, però com la deixeu? I el meu pare sempre deia el mateix, no? Deia, bueno, nosaltres l'hem educat, no? I ja sap el que està bé i el que no. I si ara no ho sap, malament, ja. Si als 18 anys o si 17 anys, a l'estiu dels 17 als 18, no sap, malament. I ja està. O sigui, que no em van tallar mai les ales.
No te les van tallar.
Mai. O sigui, vull dir, mai va haver-hi ni un sol... I a vegades la mamà patia més, no? Vull dir, quan estava por ahí, sí. I aleshores a vegades sí que em deia, no, però escolta, però quina necessitat? Doncs ara ja, perquè, doncs torna ja, no? I doncs ja fas periodisme i tal, però aquí, vivint aquí, o sigui, vamos a Barcelona o a Madrid, perquè l'etapa immediatament anterior a la primera corresponsalia vivia a Madrid. I perquè internacional només es feia des de Televisió Espanyola a Madrid, des de Barcelona no se'n feia, no? I aleshores, bueno, la mamà sí que a vegades doncs estava una mica... Però ja dic, el meu pare mai, o sigui, al contrari. O sigui, això, per això dic que han sigut tot molt facilitats, o sigui, que no em puc queixar, perquè si... Ja dic, crec que el que hagués sigut terrible i hagués sigut per realment absolutament culpa meva és si no hagués aprofitat totes aquestes
oportunitats. I la primera corresponsalia arriba...
La primera corresponsalia, que això és, mira, molt interessant, perquè normalment ara tota la gent jove que comença i tal... Bueno, ara ja no tant, perquè ara ja volen ser influencers i tot això. Però fins fa poc, no? Com tots sabem, tots els que volien ser periodistes, tots volien ser, i totes volien ser corresponsals, no? I, òbviament, especials, o sigui, en fi, el tema d'internacional. I sempre, clar, ara ja darrerament sí que passa això. És a dir, d'haver agafat, enviar com a corresponsals persones que han estat a la redacció, a lo millor a Societat, que ni tan sols a Internacional. Eh? Era gent molt valuosa, o sigui, vull dir que no dic el contrari, no, però vull dir que no hi ha una idea de preparació prèvia, no? O sigui, i de tenir una certa experiència d'haver fet enviat especial abans, no? D'haver-te mogut per situacions complexes, diferents, etcètera, doncs, a l'estranger. No? I ara, darrerament, ja dic, ja no tant, perquè això no se segueix gaire. Però, a la meva època, sí. Aleshores, em va costar 13 anys realment sortir per primera vegada. Em vaig anar al 83 de corresponsal a Nova York. Des del 70... A veure, del 70... Des del 78-79 ja vaig començar a fer moltes coses exteriors com a enviada especial, o sigui, que anava i tornava, no? I ja està. Però realment encarregar-me corresponsalia i sortir fora i ja viure, o sigui, en casa posada, com dic jo, doncs no va ser fins a l'any 83, fins a finals del 83.
I comences amb Nova York.
I començo a Nova York, també, que va ser una altra fortuna extraordinària, perquè realment, a veure, Estats Units té el millor i el pitjor del periodisme. Aleshores va ser un aprenentatge fantàstic, no? Però fantàstic. De corresponsalia. I jo arribo a Nova York perquè l'any immediatament anterior a aquest, és a dir, del 82 al 83, vinc a Barcelona des de Madrid, demano una excedència per muntar la TV3, perquè m'ofereixen la possibilitat, al principi, quan no existia res, no? Van demanar una sèrie de projectes de com pensàvem que tenia que ser la Televisió de Catalunya, no? I, bueno, doncs, en fi, per fer-ho breu, o sigui, va arribar el meu projecte, però van escollir el projecte que era de l'Alfons Quintà i el meu, i no el menciono gaire, perquè no sé si sabeu que l'Alfons Quintà, que va ser clarament, eh? O sigui, si no hagués sigut ell, possiblement no s'hagués pogut engegar, perquè no es podeu imaginar les dificultats de tot tipus, o sigui, però sobretot burocràtiques, de permís, bueno, tot el que va ser el muntar la TV3 al principi, i la veritat és que ell era una persona extraordinàriament intel·ligent i tal, però alhora que era extraordinàriament intel·ligent, era extraordinàriament mala persona. O sigui, però molt mala persona. I crec que, com que us digui com va acabar, doncs no cal que continuem parlant d'ell, per això ho dic brevemente. Va assassinar la seva dona a trets i es va suïcidar. O sigui, aquest va ser el seu final. O sigui, que us dona idea de quin tipus de persona. Era la seva dona, que era metge, i era la seva exdona ja, era metge, i ell va tenir una operació molt greu de cort i tal, i ella va anar amb ell per cuidar-lo fins que va estar restablert, fins que va tornar a casa i fins que va estar bé i tal, doncs per ja deixar-lo encarrilat. I llavors, quan ja anava a marxar de casa, doncs va agafar l'escopeta i la va matar. Aleshores, vull dir que el personatge doncs era aquest personatge.
I amb aquest personatge
amb aquest personatge
treballar,
va ser molt complicat, però el que va ser és que, perquè a més era molt misògin, o sigui, que el que no vaig entendre mai és com realment havia, perquè de fet el que em va trucar a mi va ser ell inicialment, o sigui, pel tema de presentar el projecte i tot això. Després, no sé si heu llegit un llibre, si us interessa el tema i us interessa els començaments de la TV3 i tot això, del Jordi Amat, que està molt ben documentat, que es diu El fill del xòfer, i explica molt bé, o sigui, tota la trajectòria, no? I aleshores, doncs, ja veureu quin tipus de persona era, no? Per tant, ell tenia, doncs, una sèrie de contactes i de, en fi, i de situacions en el que li permetien, doncs, tirar endavant, no? O sigui, tirava una mica pel dret. I aleshores, jo, això, clar, jo no ho sabia, no? Però bé, al principi, bueno, doncs, vam començar, de seguida es va fer un equip molt maco i amb un entusiasme extraordinari i tot això. Jo em dedicava, o sigui, el meu paper era directora de producció, de programació i producció, és a dir, dissenyar la programació i organitzar amb un cap de producció que es va contractar llavors de seguida, que a més va venir, clar, pràcticament la majoria venien de Televisió Espanyola perquè era l'única televisió que hi havia aquí, no? I el cap de producció de Miramar, en aquell moment, doncs també el van contractar, i aleshores, bueno, jo dissenyava la parrilla, no? O sigui, la parrilla de programació, i bueno, pues, i això, tal. Però cada vegada va ser més complicat, i aleshores, com que jo m'havia compromès, això des del principi, abans de saber res, o sigui, que no... vull dir que té que veure aquesta personalitat d'en Quintà, però jo ja tenia clar que volia posar-la en marxa, vull dir, per això em feia molta il·lusió, no? Vull dir que com a professional de la tele et donin l'oportunitat, no, de crear una televisió com tu creus que ha de ser, i que jo el que vaig, l'enunciat principal era que fos tot el contrari de Televisió Espanyola, doncs perquè era, clar, Televisió Espanyola era burocràtica, una maquinària pesadíssima, bueno, 50.000 traves, era per fer periodisme i per fer, bueno, ja no diguem quan encara era dictadura, no? Però fins i tot després, amb la transició, que van millorar, evidentment, molt les coses, però així i tot era una maquinària molt fejuca, no? O sigui, era una cosa molt, molt complicada. I per fer la televisió que ja s'estava fent, no? A Europa, o sigui, és a dir, a Anglaterra, França, Alemanya i Estats Units, sobretot, doncs, clar, això no serveix, aquest model d'estructura, no? I aleshores jo tota la meva idea era aquesta, no? Modificar, que això que es variés i fos molt àgil, i bueno, en fi, total, que aleshores tot això ja dic jo, però jo sempre em vaig comprometre, de fet vaig signar un contracte amb el compromís de posar la TV3 en marxa en un any, no? Va ser el setembre del 82, i que el setembre del 83, a l'11 de setembre del 83, s'inauguraria. O sigui, es va inaugurar el dia 10, la nit del 10 a l'11. Després, segurament ho recordareu alguns, va haver-hi un impàs fins a primers de gener, febrer, perquè, clar, encara estava molt amb rodatge i bueno, hi havia que perfilar moltes coses com per fer la programació, però el programa inaugural van posar els programes pilots de tots els programes que sortirien, o sigui, bueno, de la idea de lo que es faria, i sobretot jo, clar, com sempre, doncs, tenia molt interès amb els informatius i després, sobretot, amb la internacional, o sigui, amb la informació internacional, que a Televisió Espanyola era molt desastrosa, no? I sí, es va fer un departament internacional que funciona fins ara molt bé, o sigui, perquè ha funcionat sempre molt bé. I aleshores, bueno, doncs jo possiblement em hagués quedat fins al gener, és a dir, malgrat que havia signat per un any, com que la Generalitat em va dir no te'n vagis, perquè ara fins... Però, vull dir, jo no estava disposada a estar ni un minut més amb aquella persona, no? O sigui, vull dir que era, ja dic, una cosa terrible. I ja dic, no només amb mi, que a mi encara, vull dir, a mi mai em va cridar, o sigui, mai... O sigui, era maleducat perquè era maleducat, o sigui, d'entrada, de mena, no? O sigui, però no... Vull dir que no va haver-hi mai cap enfrontament directe, no? O sigui, realment, però sí que hi havia, doncs, evidentment, que tot el que no volia que jo estigués ficat, doncs, allò que anava deixant, es anava aprofitant de totes les idees que tu anaves aportant i molt desagradable, no? Per sort, ja dic, hi havia gent estupenda, magnífica en l'equip i tot amb l'altra gent, doncs molt bé, no? Però ja dic, amb ell no. I amb ell, sobretot, jo, perquè clar, primer jo vaig pensar que era, primer vaig pensar que era molt genial i vaig pensar que com tots els genis, no? O sigui, perquè era d'una extraordinària intel·ligència, eh? Per això és tan perillós, perquè una persona molt intel·ligent i molt dolenta és perillosíssima, no? I aleshores, però clar, de la segona part jo no la tenia gens clara i pensava que aquest tio està una mica tal, però és clar, és tan intel·ligent i té tants rampells de genialitat, no? A l'hora de resoldre, jo què sé, problemes, no? Quan no deixaven que tinguéssim, que poséssim els repetidors en les torres de Televisió Espanyola, no? I tal, doncs llavors li van córrer 50 coses, bé, no? Era molt creatiu i tal, i aleshores dius, realment, doncs, és que mira, és un geni. Després ja vaig començar a pensar, dic, bueno, no és tan geni, perquè, clar, veus que s'aprofita de tothom, tal i qual, però després, i després vaig pensar, no, és que, però bueno, és sí, un extravagant, és un tio, doncs, que està una mica sonat, i bueno, doncs, però després ja de seguida, però tot això en un termini de 4 mesos, i ja vaig pensar, dic, no, és una persona dolenta, o sigui, és a dir, és el model d'una mala persona. O sigui,
tan intel·ligent com malvat, no?
Com malvat, sí, sí. I no, i a més el tracte, bueno, ja dic, si llegiu el llibre, ja ho explica molt bé, no? Perquè, bueno, la gent li tenia tanta por que la gent s'amagava al lavabo, o sigui, bueno, les noies, sobretot, o sigui, perquè després, bueno, hi havia assetjament, no sé, en fi, tot tipus de coses que, clar, jo me n'he assabentat pel llibre, perquè moltes coses ni tan sols les sabia, no? O sigui, que tenia un vaixell que s'havia comprat i feia uns follons en el vaixell, bueno, una sèrie de coses que, esclar, jo, com que no participava, diguem, d'aquesta part de compadreo, no?, que hi havia en un cert àmbit masculí, no?, de l'equip, per sort ja dic no de tot, al contrari, perquè hi havia molts, vamos, molts companys fantàstics, però en fi, bueno, aquesta va ser la qüestió. Aleshores, el que va passar és que llavors jo, bueno, doncs em vaig reincorporar a Televisió Espanyola perquè, era, ja dic, jo havia demanat una excedència per un any, no?
Sí, i vas tornar.
I vaig tornar. I llavors, de seguida, bueno, jo ja vaig avisar que tornava, perquè com que ja, bueno, evidentment, no vaig voler fer cap tipus d'enrenou, diguem, abans de la inauguració i tot això, perquè no volia, diguem, o sigui, espatllar el projecte, que el projecte era meravellós, no? Vull dir, i realment s'estaven fent unes coses fantàstiques. I hi havia una gent jove que la vam formar nosaltres, o sigui, és a dir, vam portar gent de l'INA francès, de la CNN d'Estats Units, o sigui, els programes que vam comprar, perquè en aquell moment la televisió basca també s'estava muntant, i llavors el que vam fer va ser un acord perquè ens sortia molt més barat comprar, per exemple, Producció Aliena, si compràvem els dos, que érem uns quants més, no? O sigui, i a repartir, perquè llavors les còpies, o sigui, tot el que hi havia de procés i tot això, pues, era a partir, bueno, i amb el que estava d'allò a la televisió basca, doncs vam fer l'acord aquest i anàvem sempre junts a comprar, i encara som molt amics. De fet, dintre de 15 dies venen a passar 4 o 5 dies aquí ell i la seva dona. I aleshores, doncs, bueno, jo estava amb tot això. Però ja veia que jo no m'hi volia quedar. I a partir del mes de, doncs jo crec que de maig, ja vaig avisar a televisió de que, bueno, que em reincorporaria a l'octubre, no? Quan s'inaugurés, que m'incorporava. I ja dic, i no vaig dir res de res perquè me n'anava, vaig dir, no, doncs me'n vaig perquè jo sempre he dit que quan estés en marxa me n'aniria, que era la realitat, eh? Però ja dic, i m'hagués anat al gener o al febrer, però bueno. I aleshores vaig pensar, perquè clar, Televisió Espanyola va ser molt divertit, perquè quan vaig demanar l'excedència, per muntar una televisió de Catalunya i tal, ai, que interessant i tal, i tothom, ah, doncs mira. I bueno, vaig anar a parlar amb el director general, que en aquell moment era el Calviño, I me'n recordo com si fos ara que em diu, ah, pues no, pues oye, sí, que interesante. Pues claro, no, te vamos a dar la excedencia esta porque qué bien y tal. Y bueno, entonces, ¿qué vais a hacer? O sea, una televisión para el folclore y la cultura y tal. I jo anava dient, sí, tal. O sigui, vull dir, clar, imaginàvem que faríem una tele d'anar als aplecs a ballar sardanes, no? O sigui, i clar, vaig dir, bueno, res, bueno, vam començar i no ens feien cap cas, no? Clar, quan hi ha, al cap de 3 mesos, 4, els arriba una consulta obligatòria per part de l'Eurovisió, o sigui, de la EBU, no? de la European Broadcasting Union, dient, escolti, aquí hi ha una tele que diu que es pot incorporar i que és de Catalunya i tal i qual, però clar, la EBU es va muntar amb televisions nacionals en el sentit de nacions europees, o sigui, doncs, bueno, però hi havia un precedent que nosaltres vam fer, que va ser la televisió de Gales, que ja estava tenint una emissió pròpia, o sigui, al Regne Unit. Però bueno, era molt incipient també i tal. I aleshores ja dic, va començar. Però clar, a la tele llavors ja, ostres,
i va
ser
de problemes.
Aquests que estan fent, no? Però bueno, com que no ens deixaven, van dir que no, tal i qual, van dir, va, és igual, ja està, doncs ja està. Al cap d'uns mesos arriben els de compres de programes, aliens, o sigui, de producció de fora, i arriben al mercat de Monte Carlo, i arriben al mercat de Milán, i arriben tal, i m'hi troben, no? O sigui, amb el Josu, amb el Basc. I, hola, què tal? I fem, no, nosaltres no, estem comprant algunes coses per aquí, tal, i bueno, però tampoc cap cas, eh? Però clar, arriben a la representació d'Europa de Dallas, us en recordeu de Dallas? Doncs, que estava a Itàlia, a Roma. I llavors nosaltres anem allà i diem, miri, volem comprar a Dallas, no? I per què? Pues per la televisió basca i la televisió catalana. I aleshores ens diuen, bueno, sí, pues la temporada 1. No. Em diuen, no. Nosaltres volem la propera temporada. No me'n recordo quan estàvem a la quarta o no me'n recordo, no? Pues no. O sigui, nosaltres volem la cinquena. O sigui, encara no sabia més. A més, i llavors, bueno, és que esclar, encara, o sigui, nosaltres anem venent per... Vam dir, no, bueno, nosaltres la comprem sencera, però bonet, si no ens donen la quinta, no la comprem. No, perquè clar, no l'anàvem a tornar a posar si ja s'havia posat, no? Total, que això també són coses de cops de sort, eh? Perquè el que era el representant li vam caure bé, o sigui, i clar, li vam, no sé, ens devia veure tan entusiastes i jo què sé, i aleshores, bueno, jo què sé, total, vam acabar sopant a casa seva, no sé què, i total, que ens la va vendre. I vam firmar el contracte, i aleshores, quan va arribar a Televisió Espanyola a comprar, a prolongar, no?, la compra de la sèrie, li van dir, sí, doncs cap problema i tal, però no es pot emetre ni a Catalunya ni al País Basc. I els altres, com, què? O sigui, i clar, llavors aquí ja va començar l'enrenou de que se m'han començat a donar compte de que no anàvem a fer sardanes i aplecs, no? I llavors jo vaig pensar, dic, bueno, ara veuràs tu, quan ara digui que torno, dic, m'enviaran el teletexto. O sigui, perquè clar... I bueno, efectivament, però bueno, era igual, eh? M'haguessin tornat al teletexto. Total, que demano la reincorporació, i quan ja... Bueno, ja faltaven 2 setmanes i ja s'havia inaugurat, eh? O sigui, perquè es va inaugurar l'11, doncs no sé, devia ser a finals de setembre. Llavors em truca bueno, jo vaig trucar personal i tal, i vaig dir, bueno, escolta, que tot això ja està, no? Sí, no, el dia 1 pots reincorporar. I dic, bueno, ja on vaig, no? I llavors era molt diferent d'ara, també hi havia menys gent, en fi, era tot molt, molt diferent, eh? I aleshores vaig dir, bueno, espera, que parlarem amb informatius per dir que tornes, no? Llavors, en aquell moment, el cap d'informatius era el Balbín, el José Luis Balbín, que jo no el coneixia de res, no l'havia vist mai, perquè no havia coincidit. Ell estava, o sigui, jo estava a programes, ja dic, perquè abans de marxar, i que perquè estava a informe setmanal, i en canvi ell era el director dels serveis informatius. I llavors em truca per telèfon i em diu, bueno, me dicen que vuelves, tal, i dic, sí, digo, me reincorporo el 1. I llavors em diu, bueno, pues mira, ahora estoy, no sé si us en recordareu, possiblement algun sí, que era el començament, esclar, recordeu el 83, encara doncs, tot estava molt la transició, no? Molt. I va haver un moment en el que el Balvin va fer un canvi dels telediaris, que van entrar la Concha García Campoy, l'Àngel Escaso, el Manel Campo, o sigui que es va voler fer uns formatius ja diferents i tal com es feia en Europa, és a dir, que el presentador és el director, és l'editor del telediari, no? I després volia fer tres telediaris, no? O sigui, hi havia l'1 i el 2, i llavors va decidir fer un 3, no? Que era al final de la emissió, perquè si recordeu, l'emissió s'acabava a les 12, i llavors no n'hi havia fins a les 12 de l'endemà següent, perquè al dematí no n'hi havia, i aleshores doncs, aquest últim telediari, i llavors em diu, mira, este último telediario quiero que sea un telediario de autor y que tenga como un resumen de tot el dia, no? De lo que hagi hagut del dia, i una entrevista, o sigui, en profunditat del tema del dia, internacional, de cultura, de societat, del que sigui, no? Amb un expert, especialista, o sigui, no tertúlies d'aquestes de que tothom parla del que no sap, no? Sinó amb gent tipus La Clave, no? Per entendre'ns, però dintre del telediari, del tercer. Llavors em diu, pues mira, y hemos pensado con el director general y tal, pues que lo podrías dirigir tú. I llavors jo, saps allò que tens com un segon de vaig pensar, ostres, i ara, perquè jo no vull fer això, perquè jo sempre havia volgut ser corresponsal, o sigui, ja dic, i quan me'n vaig anar era enviada especial, però la meva idea era ser corresponsal. I llavors, pues mira, vaig dir, escolta, de perdidos al río. I li vaig dir, oye, pues mira, es que se moi, te lo agradezco muchísimo, es estupendo, tal y cual. Digo, pero es que yo no quiero esto, digo, yo quiero ser corresponsal.
Ronda.
I llavors em diu, ostras, dice, bueno, pero claro, bueno, pues no sé, lo tengo que pensar y tengo que consultarlo, ¿no? I llavors li vaig dir, bueno, pues vale, lo entiendo, ¿no? Digo, pues ya me dirás algo. Clar, llavors quan vaig penjar, ho vaig comentar amb els quatre amics i em van dir, bueno, pues tu estàs boja, però com dius que no en un telediari? Com, no sé què, a més en les circumstàncies que era, no? Perquè evidentment, ja dic, jo pensava, ara hi haurà una venjança aquí per tota la cosa que hem armat allà que ja veuràs. Afortunadament, com he dit al principi, la gran sort d'anar-me trobant persones fantàstiques al llarg del camí, perquè la televisió no es fa sola, eh? O sigui, vull dir, i llavors des dels meus companys de la redacció, els càmeres, tot això, o sigui, jo mai hagués pogut fer el que he fet si no fos també per la gent fantàstica, i tota la gent que he conegut, que sabia més que jo, i que han compartit els seus coneixements amb mi, no? O sigui, vull dir que això ho tinc claríssim, no? I aleshores, bueno, total, que a la tarda, això havia sigut, doncs, com, no sé, al migdia, aquesta trucada, i llavors com a les 6 de la tarda em torna a trucar i llavors em diu, bueno, mira, vale. Dic, ostres, no? I jo dic, ah, bueno, digo, pues qué bien y tal. I em diu, ¿qué te parece irte a Nueva York? Clar, vaig quedar perquè estava sentada, no? Perquè diu, ostres, perquè en aquell moment hi havia el Pedro Erquicia, no sé si us en recordeu, que havia sigut el successor del Jesús Hermida. I llavors jo dic, bueno, digo, claro, pues sí, no? I llavors em va dir, lo único es que hemos pensado, una cosa que només havia fet una vegada i havia funcionat fatal, hemos pensado que sean dos, perquè, clar, Estats Units, a més era el que deia abans, no, de Reagan, era la reelecció de Reagan i tal, perquè hi hagués dos persones, no? Diu, entonces hemos pensado en Diego Carcedo, que estava a Lisboa en aquell moment com a corresponsal, i tu. Vaig dir, fantàstic, digo, porque él ya tiene experiencia de corresponsalía, pues estupendo. Tothom pensava que ens trauríem els ulls, o sigui, amb el Diego, perquè, bueno, és, en fi, són situacions d'aquella i tal. I ja dic, no només no, sinó que som
bons amics,
grandíssims amics, o sigui, i vamos, ens veiem contínuament, que dinem i sopem i hem fet 50 coses junts, o sigui, de conferències i de tal, i bueno, en el docu pues, també surt i bueno, és com que, en fi, i res, no? Per tant, va ser molt agradable, perquè clar, si no estàs bé, diguem, en les relacions personals, les corresponsalies és el pitjor que tenen, el més difícil és la relació personal, o sigui que, perquè clar, són ecosistemes molt petits i en els que estàs convivint hores i hores i hores, molt més que amb les teves famílies i molt més que amb res, no? I a més, sempre he tingut, excepte a Itàlia, oficines regionals, el que vol dir que, clar, no estava pràcticament mai a la capital, no? Si, jo estava a Nova York, bueno, a la capital, vivia a Nova York perquè a Washington no hi havia centre de premsa, llavors. vivíem, els dos vivíem a Nova York, però jo era la que bellugava, o sigui que normalment ell era el que estava estable a Nova York, i per tant doncs tota la qüestió econòmica, no sé què, doncs tot això ho seguia. Més allà, i jo era la que bellugava contínuament, no? I quan no estava a Los Angeles estava a Chicago, i quan no estava a New Orleans, o allà on perquè llavors viatjàvem molt, no? Allà on passessin el que fos que passés, no? I aleshores, i sempre vull dir que és difícil la convivència. No?
Aleshores, deies, viatjàvem molt, però ara...
I llavors, és clar, ara el que passa és això, que després jo amb totes les corresponsalies he viatjat molt, perquè, evidentment, doncs, totes han sigut, ja dic, menys Itàlia, i amb Itàlia, com que el papa era Joan Pau II, que no parava de donar voltes, o sigui, doncs anava, tot el dia estava ficada a l'avió papal, no? Perquè quan no estàvem a Polònia, que vam anar-hi dues o tres vegades, bueno, ja ho sabeu, no? Pues estàvem a Canadà, i quan no estàvem a Papua Nova Guinea, que et deia fa un moment, o sigui, tot el dia voltàvem, o sigui que també sempre. I ara realment, jo el que passa és això, que a mi el que més m'agrada és viatjar, o sigui que...
Vale, perquè ara la interrompo. La Rosa, quan la truques o li escrius, sempre està una banda o una altra. I una, per al·lusions que ha fet ara ella, ha parlat d'un docu que l'ha citat en dues ocasions. A ella jo sé que no li fa massa gràcia perquè és parlar d'ella, però...
Sí, em fa molta il·lusió, però al mateix temps em fa com molta angúnia, no? Perquè vull dir, els periodistes som de la meva generació, som de l'escola de que el periodista no és mai protagonista, vull dir que tu el que fas és fer intermediació, no? Entre llocs i gens, no? Diferents i llunyanes o menys llunyanes, i els que no poden estar allà, i ja està, o sigui, ja està, o sigui, vull dir, res més, o sigui, no...
Però li han
no
fet això, un docu, però, li han fet bueno, un docu. Un
però
docu
això que... també és qüestió d'anys.
Que com no és, bueno, anys i portar-se bé, perquè l'Amat no crec que li facin un docu. Un docu que, com no es podia dir d'una altra manera, es diu La Calaf. Sí. I la setmana passada parlàvem i diu, estic a Madrid, i perquè el docu i
tal. Estem presentant el docu.
Que s'estrena
el diumenge.
Diumenge vinent.
Ja començo allò. Com que no tinc llibre per promocionar, doncs el docu s'estrena, vamos, s'estrena, el programa Imprescindibles de la 2, doncs aquest diumenge, si no hi ha cap entrebanc. Però jo és el que deia, sí, perquè ja estem, no? O sigui, ja... Perquè, dic, si no hi ha entrebancs, dic, perquè el que passa és que és un docu. Jo no l'havia vist quan el van presentar l'altre dia, o sigui que ho vaig dir a la presentació, perquè confio molt en el... Perquè si no, no l'hagués fet, ja t'ho he explicat. En el realitzador i el guionista que van posar, no? I aleshores, bueno, no volia fer-lo i tal, i després... Però ara penso, bueno, com que ja no estic en actiu, ja no és la mateixa situació, diguem, en actiu de primera línia d'informació, no? Per tant, vull dir, ja sóc més jo que periodista, diguem. Però, bueno, en fi, tot això és un embolic mental. I aleshores, bueno, al final el vaig fer i jo no l'havia vist. I el vaig veure, clar, està molt ben fet, se l'ha treballat amb moltíssima imatge de tot arreu i, bueno, molt, molt bé. Però és el que t'he dit, dic, és com... Ho agraeixo, ho dic ja per començar. Dic, però és exactament igual que un In Memoriam, però sense necessitat de morir-me. Dic, ostres, doncs mira que bé. Escolta, perquè realment, si algú el veu, ja ho veureu. És com, bueno, com el que són normalment els programes d'imprescindibles. Perquè, evidentment, si et posen allà, doncs és perquè pensen que potser el que has fet doncs, té alguna importància, no? Aleshores, doncs, evidentment, doncs és molt, molt panegírico, no? I a mi posa una mica això d'haver-ne de parlar, no?
Ara fa il·lusió. Us deixarem un torn de preguntes, però abans deixeu-me fer-ne una altra. Perquè hi ha una dimensió de la Rosa, que és la Rosa viatgera, aquesta noia que se'n va anar fent autostop cap al nord, que continua fent un autostop, però...
Bueno, alguna vegada sí, eh?
Explica'ns què fa la Rosa jubilada...
Sí, perquè realment per mi el viatge, ja dic, dic, el periodisme és la vida, però el viatge és la vida, no? Perquè tot va barrejat. I realment, mentre es pugui, i a més, clar, això sí que penso que el tipus de viatge que a mi m'agrada fer, que és amb cotxe i a peu de camí, no? Tenim, a més, aquests dos últims els he fet llogant un cotxe allà, no? Però normalment, per exemple, el darrer va ser doncs, just abans de la pandèmia, me'n vaig anar doncs, d'aquí a Senegal, que ara parlàvem, no? Una de les que ha vingut que se'n va a Senegal demà, doncs amb cotxe, no? Sí, amb cotxe i anar i tornar. Clar, ara tinc temps, me'n vaig dos mesos, doncs me'n vaig dos mesos. Però el més així exagerat, diguem, va ser el 2014, em sembla que va ser, d'aquí a Mongòlia. no? I clar, 4 mesos. Llavors, aquest tipus de viatges, i ara, bueno, ara vaig fer Aràbia, que haig de dir que gràcies a tu, perquè, no, sincerament, perquè és molt complicat organitzar qualsevol cosa a Aràbia, eh? I per començar els bitllets i tot plegat, no? O sigui, és tot un embolic. I
aleshores... 2 mesos t'hi vas estar?
Un mes, tot el mes de maig. I que ja era una mica, feia ja molta calor, perquè l'ideal era que ha sigut, però que em vas avisar tu del Ramadan, que jo no me'n havia donat compte, perquè jo me n'anava abans, i llavors em vas dir, ostres, cuida, perquè, ojo, perquè és el Ramadan, i clar, si és el Ramadan està tot tancat, i no pots fer res, no? I aleshores, doncs, que llavors aquest vaig llogar el cotxe allà, i ara he fet als Estats Units, bueno, vaig fer 6.000 quilòmetres per Aràbia, eh? I ara n'he fet 8.000, pel sud d'Estats Units, o sigui, per Florida, Alabama, Tennessee, Mississippi, Louisiana, tot l'arc aquest, perquè m'interessava molt veure el trumpismo en acció, no? I bueno, llavors, clar, aquest tipus de viatge és obvi que hi haurà un moment que físicament no els podré fer, o sigui, que no, ja no podré, tal, però mentre aguanti,
pues ahí voy. No sembla que vagi a ser demà, eh? També t'ho dic.
Però bueno, sí, sí.
I perquè hi ha una Rosa també col·leccionista de llocs, de, no? Perquè,
sí, clar, el que m'ha passat aleshores és que entre la feina i tot el que he fet pel meu compte des de tan jove, perquè clar, ja dic, és que sí que és veritat que és una qüestió de temps, no anar acumulant llocs, clar, he estat a 184 països. Llavors només n'hi ha 196, o sigui que només me'n falten 12. Dels 12, o sigui, ja, ara ja aquests darrers anys ja n'he fet alguns que no m'interessen gens, però només per dir, però ja està, no? O sigui, per no, perquè em fa ràbia, dius, home, m'agradaria fer-los tots. El que passa que me'n falten alguns que són molt complicats, o sigui, perquè, per exemple, a Somàlia no hi he anat mai per feina, que hagués sigut una possibilitat, ara ja tampoc, eh? ni ara, però bueno, durant un temps potser sí. Iemen, que se'n va escapar quan era possible, o sigui que hi ha alguns d'aquests que no ho sé si els podré fer, però els dels que em falten així, que són incòmodes, perquè són, clar, jo al Pacífic, per exemple, em pregunten, oh, les illes, no, i les illes del Pacífic les conec totes, menys Solomon i Nauru. O sigui, clar, anar-te'n al Pacífic, o sigui, per anar només a Solomon i Nauru, que és un viatjar tal, i que realment no tenen cap interès. O sigui, vull dir, a veure, tenen l'interès informatiu Nauru de que és un d'aquests llocs on t'aporten immigrants, o sigui, els australians facturen els migrants, o sigui, a illes del voltant, i un d'ells és Nauru, i això, doncs, sí, m'interessaria. Veure-ho i tal, i després Solomon, pues perquè té alguna cosa de la Guerra Mundial, o sigui, vamos, d'alguna batalla d'aquestes, tal, i bueno, en fi, tot el... però ja està, no? O sigui que, en fi, i aquests els faré, o sigui, d'una manera o altra, o sigui, els faré, però aquests tan complicats, doncs no ho sé, perquè clar, ara el meu germà, vaig estar a punt d'anar a Somàlia, perquè el que estava d'ambaixador de la Unió Europea a Somàlia, jo l'havia conegut quan estava d'ambaixador de la Unió Europea a la Micronèsia, a Vanuatu i totes les illes aquelles de per allà. I aleshores, quan vaig veure que estava a Somàlia, clar, vaig connectar i em va dir, bueno, si quieres, lo montamos, vienes, diu, però és que no te puedo garantizar nada que sea salir del compound diplomático que está fortificado y todo lo que vulguis en el aeropuerto. Diu, nosotros salimos de vez en cuando porque tens una visita, doncs amb el que se suposa que és el primer ministre d'allà, que no mana res, però bueno, sí. Diu, i escoltats i jo que sé quantes coses. Diu, llavors dentro d'estes comitives no pots venir perquè no es permet que hi hagi ningú que no sigui de la Unió Europea, no? Aleshores, bueno, es podien tramitar una sèrie de coses de periodisme i tal, però no. Total, que aquestes no ho sé si podria
ser. Estan pendents allà.
Estan pendents. Però sí que intento, ja dic, ara ja veurem, perquè és clar, no sé, i després tampoc sé quan duraré jo. O sigui, que ja veurem, no?
Bueno, quan... Però, bueno, quatre persones, quatre, vull dir, un, dos, tres, quatre, si es comptaven amb els dits, havien entrat a Aràbia...
Sí,
recordo, no, un viatge de tren a Mave, que vam anar xerrant i tot, i després hi passa un mes allà movent-se pel seu compte i...
Sí, bueno, això va ser molt sorprenent.
Sí.
Bueno, tu ja em vas dir...
Sorprenent ella.
Sí, sí. No, perquè, clar, durant molts anys no es va poder entrar. O sigui, vull dir, no es va poder entrar de cap manera. Després autoritzaven, tu saps millor que jo això, autoritzaven uns viatges molt concrets, no? O sigui, bueno, per invitació, doncs, com passava la Unió Soviètica en el seu temps, no? Aleshores, bueno, tot molt complicat. I des de fa, doncs, una mica abans de la pandèmia, perquè després amb la pandèmia es va aturar tot, van obrir, perquè ara com que es volen fer els moderns i els buenos chicos, doncs van obrir el turisme. I van obrir perquè les dones poguéssim anar soles, sense acompanyament de familiar, no? I poguéssim anar vestides com volguéssim, que no ens havíem de posar res d'especial. I aleshores, esclar, jo de seguida que em vaig assabentar d'això, dic, vinga, doncs cap allà, o sigui, a veure què passa, no? O sigui, i tal. I aleshores tu ja hi havies estat i aleshores, bueno, em vas donar moltíssimes indicacions, o sigui. Però sí que em va sorprendre, no hi vaig anar sola, vaig anar amb el meu marit i aleshores, bueno, no, en fi, no vam tenir cap problema, és a dir, que no... I ens vam moure, ara el que estàvem sempre vigilats, perquè, esclar... Vull dir, això jo ja n'estic acostumada, perquè he treballat a la Unió Soviètica, o sigui, quan era Unió Soviètica, i he treballat a Corea del Nord, o sigui, dues vegades. Vull dir que ja ho saps, no? I després saps aquests llocs que teòricament són democràcies, però que la realitat no ho són i que no et perden de vista. O sigui, vull dir que sempre hi ha algú que sap per on pares, o sigui, què estàs fent i on estàs, no? I allà era exactament això, eh? O sigui, de forma molt discreta, però ja dic, vam arribar en pobles d'aquests de la part nord, no? O sigui, i que, perquè hi havia la típica casa que havia llegit que l'estaven restaurant com a museu, el que era una casa tradicional i tal, que moltes vegades encara arribàvem a llocs que hi havia la gent vivint encara, o sigui, i, però eren cases bé, eh? O sigui, d'aquestes molt, en fi, no, i bueno, total, arribem allà i no hi havia ningú en tot el poble, eh? O sigui, el vam recórrer, era petit, no era, un lloc petit, el vam recórrer tot tancat, aquests murs d'adobe que no veus el que hi ha dintre, i res, ni una persona. I bueno, arribem en el lloc aquest, que finalment, durant voltes i tal, pels carrerons, pum, ho trobem, i comencem a mirar, veiem que està tancat, i fem una mica de volta al costat, i vam dir, bueno, doncs res, marxem, perquè clar, està tancat. I bum, arriba un saudí, o sigui, saudí, eh? O sigui, blanc, total, això, amb un cotxe fantàstic, perquè tots són cotxes nous, que no hi ha cap cotxe vell, i pum, s'atura i llavors s'acosta i em parla, vamos, jo, clar, era jo la que parlava perquè sempre, i aleshores jo pues, vaig i ve, em saluda, ens saluda, jo poso a parlar i tal, i em diu, no, és que ja m'han avisat que estaven. Aquí he pensat que voldrien dir, aquesta és la casa meva, però hi ha els meus pares, que eren els que vivien, ara viuen en una altra, però jo els ensenyo molt de gust, i llavors, bueno, parlàvem una miqueta d'anglès, i després amb la tablet, o sigui, tal, i ja està. I dius, bueno, i qui l'ha avisat? Si no hi havia ningú, ni una ànima pel carrer, no? O sigui que sí, estaves vigilat, però no ens van posar mai cap trava. El que no ens van deixar... Vam baixar fins a baix, però fins a 100 quilòmetres de la frontera amb Iemen, perquè llavors allà sí que no ens van deixar passar. O sigui, allà no ens van deixar baixar més. O sigui que bé.
Però bueno, ja veieu que viatgera activa, sense...
Sí, que... Però bueno, per això dic que això igual que ell em va ajudar moltíssim, perquè no hi hagués pogut anar, perquè realment tots els tips que tu em vas donar facilitaven molt, no? Perquè t'eviten, o sigui, tenir que fer una sèrie de passes que potser, doncs, no sé, no et bloqueges perquè no et contesten i, bueno, coses d'aquestes. O sigui que sempre, ja dic, sempre he comptat molt. Per això també sempre tot el meu homenatge, per lligar-ho també amb el periodisme, que, bueno, ja n'he parlat bastant, no? Però la importància dels periodistes locals, no? Que jo sempre, quan em donen premis o quan faig xerrades, sempre, o sigui, sempre... faig això, no? Que el meu homenatge sempre és pels periodistes locals, perquè els periodistes locals ho tenen molt més complicats que els internacionals, perquè quan són situacions complexes ells es queden, i tu te'n vas, però ells es queden, i després són els que coneixen, perquè tu quan arribes a un lloc nou, realment, o sigui, has de partir de zero, no? I tenir uns mínims contactes de confiança, i en el cas informatiu, no? Que tingui, que tu quan dius és que m'agradaria parlar amb algú que pogués, que sàpiga, no, pues això, tal, i que te la sàpiga localitzar i que sàpiga, això és increïble. O sigui, t'estalvia moltíssim temps i et dona moltíssimes possibilitats de fer coses. I després amb el tema dona, que tu em deies també, de la, ja ho he dit al principi era molt complicat, com us ho he dit, després ha anat millorant, però després tampoc tant, no? Perquè si pensem, doncs evidentment hem assolit, uf, jo què sé, però queda moltíssim, no? Perquè en el camp del periodisme, per exemple, doncs en l'espai d'opinió i en l'espai de direcció, doncs no és proporcional en absolut, no? El nombre de població. En quant a la tropa, sí, perquè ara hi ha més dones que homes, o sigui, i us diré que en el que són els conflictes i les primeres línies dels llocs més complicats, hi ha moltíssimes dones joves, eh? Nosaltres hem fet ara una associació, bueno, fa un parell d'anys, que es diu Mujeres que contamos el mundo, espanyola, eh? Hi ha algunes llatinoamericanes, però que col·laboren amb mitjans espanyols i tal, i som gairebé 200, eh? O sigui, som 3 emèrites i tota la resta estan a primera línia, o sigui, vull dir que no, o sigui, que tot això està molt bé, però és veritat que encara queda molt per fer, no? Però sí que és cert, i en el cas d'Aràbia, per això ho dic, és molt evident, és que els desconcertes molt. O sigui, i aleshores pots fer coses de vegades perquè, o bé, per paternalisme, o sigui, se senten com obligats a protegir-te, no? O sigui, perquè és aquesta dèria d'aquesta pobra tonta que no sap res, que és una dèbil aquí, vulnerable, etc. Doncs anem a ajudar-la. Altres que es queden tan dient què fa aquesta aquí, tal, que bueno, mira, doncs t'ajuden i et donen, no et posen pegues, o sigui, i tal. L'anècdota de l'aeroport em sembla que te la vaig explicar quan vam parlar de la tornada, perquè va ser el primer, que vaig dir, mare de Déu, perquè vaig dir, ostres, problema amb la connexió del vol, etc, a Lleida, i que no, bueno, vam perdre el que teníem que fer, ens tocava estar la nit allà, i total, que no hi havia manera que ens diguessin com continuàvem, què passava amb el nostre bitllet següent, on estava l'equipatge, etc. I molt amables, molt amables, molt amables, però molt ineficaços, no, res, tal, bueno, total, que vaig a la cosa de la, bueno, de informació, que ja havia anat 3 vegades, i llavors li dic, mira, escolta, digui'm on està el supervisor de l'aeroport, o sigui, aquí és el cap de l'aeroport, que em mirava, o sigui, així, no, perquè, bueno, i aleshores, bueno, m'ho diu, vaig allà, entrem, senyor, despatx, taula, estava parlant amb 2 saudis que devien tenir algun problema i li estava dient no sé què, i ja els 3 minuts, doncs els diu que, suposo, s'esperin, es queden allà un moment perquè els havien de portar algun paper o alguna cosa. I aleshores jo m'adreço amb ell i li començo a dir, no cridant, educadíssima, però vull dir, con tono enérgico, no? De dir, miri, perdoni, però és que fa, o sigui, com una hora que estem donant voltes i ningú ens resol el problema, em sap greu molestar-lo, i el tio em mirava així. Però fixa, eh? I jo, ta-ta-ta-ta-ta, i tal. I aleshores em diu, anava amb el meu marit i un amic nostre, un company de la tele que va venir en aquest viatge. I ells dos a darrere, que això ja era raríssim, no? I aleshores em diu, van junts? I llavors jo dic, sí. I llavors em diu, que parlin ells. I aleshores vaig pensar, ara què faig? Perquè dic, no vull, ja estic arribant, no vull embolics. Però llavors se'm va ocórrer ràpidament, no dic, no, perquè no parlen anglès. I llavors, clar, es va quedar així, i bueno, va començar a parlar, i llavors, en aquest entretant, els hi van portar els papers en aquells dos, se'n van anar, que això jo crec que va ser, i això tu que ho coneixes més bé que jo, definitiu, i aleshores ja, quan es va quedar, clar, jo suposo que ells tenen ordre, sobretot tot el que té a veure amb turisme, de que en els turistes, com aquí al començament, si us en recordeu, no? Que eren com si fossin, no els molesteu, no? Que facin el que vulguin, i tal i qual. I les dones turistes els hi deuen dir, mira, són unes xalades, o sigui, que van por ahí, van tal, i ves, pues, jo què sé, i el pobre home... I el José Antonio, el meu marit, al sortir, que ens partíem de riure, em diu, aquest tio és la primera vegada de la seva vida, diu, estic segur que una tia la bronca públic, i que es queda el pobre totalment... I va ser l'única vegada que ens ho va resoldre tot, eh? O sigui, ja està. Però la resta, hi havia molta perplexitat. Això sí, arribaves a un lloc, tal, però bé,
Sí, bueno, ja veieu que amb la Rosa passen les hores. Sí, sí, sí. Bueno, jo crec que el viatge d'AVE, no sé si de Madrid o sí. Barcelona, més ràpid que he fet mai, ha estat amb ella, perquè ens vam posar a xerrar i ja havíem arribat. I
jo sempre dic que és el ressarcimiento de que el telediari només tenia un minut deu. Aleshores, ara quan tinc temps, vinga, o sigui, som-hi. No, o sigui, hi ha alguna pregunta, perquè vosaltres sí. Tanqueu, no? O sigui,
fem les breus, si de cas hi ha alguna pregunta, alguna...
Vamos, o comentaris, o el que sigui, no? Però jo no sento res, però segurament...
Jo et tradueixo.
Tu sí.
Sí, faré de...
No, perquè jo tinc problema amb l'oïdo esquerre, que no és que no senti, perquè al principi de donar conferències i tal, pensava... T'estic sentint, però no t'entenc. I llavors vam fer de seguida proves i tal, que vaig anar a l'otorrino, dic, no sé, m'estic quedant sorda. Però no, perquè estic sentint, o sigui, i és que no sento determinats sons. I aleshores, com que em falten aquests sons, que llavors no entenc el que em diuen. Però bueno, com que sempre hi ha algun traductor a prop...
Jo estic igual que tu amb el dret, o sigui, vale. Farem un. A veure, intentarem entendre què dius.
De la teva vida i em va ser la recupera més important que teníem a la tele. Ets molt humil, eh? Em dius que no... Jo crec que sí que tu mereixes sobre aquestes...
Jo és que no l'entenc.
Jo crec que sí.
No.
Bueno, t'està dient que ets una referent per ella i que ets molt humil. Que ets molt humil.
Bueno, sí, però... No, moltes gràcies. La veritat és que això sempre m'ho pregunten, a més, no? Perquè en periodisme sí que és veritat que ara, esclar, em trobo moltíssimes companyes, no? Que em diuen, no, és que jo em vaig ser periodista per tu. Tot... Home, és una gran satisfacció, o sigui, això és evident, no? Vull dir que... I llavors moltes dones que també que duren pel carrer i tot això, que em diuen molt això. Jo és que quan la veia pensava, oh, però si ella pot fer això, o sigui, doncs jo podré fer aquesta altra cosa que em semblava que no la podia fer. Perquè, clar, la socialització en femení sempre és el que ens diuen que primer, abans, que no sabíem per res, i després, no, això no és de noies, no? Això, i clar, comences a dubtar si realment pots fer-ho o no pots fer-ho, no? O sigui que, i clar, els referents són importantíssims. I jo aleshores em sento honradíssima, però alhora també molt angoixada, no? Perquè dius, sobretot amb les companyes, els dic, ostres, us he ficat en un embolic que vés a saber, no? O sigui, clar, a mi després no...
Digues, digues.
A part d'això, volíem ser coneixedora de molts, evidentment, de països potents com els Estats Units, els països d'Àrabs, la Rússia, l'antiga Sovieta, la situació actual que hi ha. Mundial.
Com veus el món ara? Com veus el món ara?
Sí. Mira, això programem una altra conferència perquè... No, el problema és que està... A veure, mai ha sigut fàcil, i aquí ja dic que alguns i algunes de vosaltres tenim una edat ja que hem vist bastantes coses, no? Vull dir, totes les etapes tenen les seves complicacions. Igual que el periodisme, hi ha hagut sempre periodisme bo i periodisme dolent. I tot això... Bueno, i les famoses... fake news, no? Que és el gran problema en aquest moment, que és la desinformació, sempre n'hi ha hagut, és a dir, la mentida, o sigui, que és purament el que vol dir fake news, o sigui, sempre ha existit i sempre hi ha hagut interessos en què no s'expliquessin determinades coses perquè no es volia que sabessin. I aquesta és la lluita sempre dels periodistes, de visibilitzar el que no es vol que es vegi i d'explicar el que es vol que es calli. Vull dir, i aquesta és la teva missió, no? En bo i en dolent, eh? O sigui, vull dir, quan es fan coses bones, doncs allotjar el que es fa, i quan es fan dolentes, doncs demanar responsabilitats. I això ha sigut sempre igual. El que passa és que ara, a mi el que em fa patir és que la tecnologia, que és una eina magnífica, com mai hem tingut, i que quan va començar, tot. Era una esperança extraordinària perquè dèiem, escolta, cada vegada ens coneixerem millor perquè o sigui, podrem arribar més lluny, tindrem accés a saber en general. I el saber, doncs sabem, valga la redundància, que significa possibilitat de lluitar pels drets, o sigui, que la llibertat, o sigui, dir, el no deixar saber sempre ha estat una manera de dominar, és a dir, de coartar les llibertats, no? I aleshores doncs, tot això anirà molt millor perquè tothom tindrà a l'abast el coneixement. Però clar, això sí s'utilitza bé. Però si no s'utilitza bé, què passa? Que té la mateixa força com qualsevol eina per aconseguir tot el contrari. per aconseguir la desinformació, el desconeixement, o sigui, en lloc de la comprensió, la cohesió, o sigui, entendre el que és diferent, l'odi, el que és diferent, és a dir, que depèn de com s'utilitzi. I malauradament, el que estem veient cada vegada més és que s'inverteix cada vegada més en desinformar i no pas en informar. O sigui, informar és molt més car. O sigui, dir una mentida no s'ha de demostrar. I sobretot quan ja s'ha creat una dinàmica, o sigui, de rebaixar la qualitat de l'educació, rebaixar moltes coses que fan que la persona no tingui cap sentit crític i, per tant, està convençut de que sap molt perquè té, segueix per tuit de 25 personatges, pots mirar no sé què, sí, sí, però tot això si després no saps triar o sigui, i veure el que és tòxic del que no ho és, doncs serveix de ben poc, al contrari, no? I aleshores doncs, aquest és el problema, que hem de decidir com a societat, i això depèn de cada un de nosaltres, vull dir, els que tenim la possibilitat de decidir, perquè penseu que 3/4 de la humanitat no tenen cap possibilitat de decidir, uns perquè estan en règims que no tenen cap mena de llibertat, nosaltres vivim en aquesta bombolla del món en què encara tenim unes certes llibertats amb una certa qualitat i podem protestar i, en fi, etc. No? Però la majoria no pot fer això i l'altra majoria és pobre, pobre, miserable i el que sabem que passa és això, que els pobres doncs, no són capaços de defensar els seus drets perquè no se'ls dona cap opció perquè els defensin.
I ets optimista o pessimista?
Jo depèn de com m'aixeco. O sigui, no, absolutament, eh? Sembla que sigui... No, perquè hi ha dies, sincerament, eh? Que, home, perquè, clar, jo reps molta informació i tinc molts contactes d'amics que bueno, i fem, tenim, bueno, i tertúlies d'aquestes que tenim, i veus que realment, ostres, que les coses no van gens bé, no? I ara, per exemple, als Estats Units he tornat, vamos, pensant, mare de Déu, però quin horror, perquè és que és un país que està en descomposició, no? O sigui, vull dir, absolutament... I que realment la polarització aquesta horrorosa però ha calat però d'una manera increïble i bueno, dius, pues que no ho sé, perquè clar, veus el que la tenim a davant, l'elecció de Trump o Biden, dius, però què és això? No, sí, Déu meu, no, per favor. No, i bueno, i després venim a Europa i mirem al voltant, no? Aleshores, de vegades, sincerament, soc molt pessimista, perquè penso que, bueno, però en general no. O sigui, si no, jo crec que no faria tot això que faig. O sigui, sobretot, doncs, moltes... ara perquè aquí hem estat així entre amics i els hi he pagat un rotllo i com que no tinc nets, doncs els he enxufat les baterites. Però vull dir que faig moltes conferències a universitats, a col·legis, o sigui, per alumnes de la ESO, és a dir, tot el que puc, vamos, jo i molts companys, evidentment, altres companys, no? Intentant despertar, no? aquesta idea de no us penseu que esteu molt informats, perquè el que esteu és entretinguts, però no informats. Aleshores, ojo amb això, no? Perquè has de saber, perquè si no saps, no, o sigui, la teva vida no la decidiràs tu, la decidiran altres per tu, no? I, bueno, tots aquests missatges, doncs no ho faria, sincerament, perquè a vegades, la veritat és que el meu germà doncs em diu moltes vegades, no, escolta, per què no pares? O sigui, ara he parat bastant, eh? Després de la pandèmia, que em vaig trencar la vèrtebra, per això necessito el coixí, de fer cos, vull dir que no tinc tanta activitat divulgativa, però crec que tinc una obligació, perquè penso que si em donen un espai per parlar, i he tingut la gran fortuna, com he repetit 50 ja vegades aquesta tarda, de poder... aprendre tant pel camí de tanta gent i del que he vist i del que no m'ho puc quedar per mi, vull dir que ho haig de compartir d'alguna manera, no? Perquè crec que és una obligació, vull dir que jo he rebut molt, doncs crec que és el bon moment el que has de donar, no? I en aquest moment, doncs, afortunadament m'ho puc permetre i per tant, doncs, tal, i ho disfruto molt, o sigui que no és només generositat, vull dir, perquè això és d'ida i vuelta. I aleshores sóc optimista perquè parlo amb tanta gent, vull dir, tots els que esteu aquí avui esteu preocupats, estic segura. I tots esteu pensant a la vostra... cadascun al seu àmbit, perquè és que tots som necessaris, o sigui, perquè aquestes idees de que... Bueno, em sembla com que hi hagi aquí una gent que tal i dius, pues no, escolta, és que si no funcionem tots, això no tira, eh? O sigui, no. Aleshores, vol dir que tothom, a la seva mida, intenta fer alguna cosa, o sigui, perquè, bueno, penses, ostres, les coses no estan molt bé, doncs vaig a intentar i tal. I veus que hi ha tantíssima gent al món que s'està preocupant molt del que passa, el que no se'n parla, perquè no se'n parla, però estan, o sigui, estan, no? Aleshores, jo sempre he pensat això, que la humanitat ha anat sempre millor. Ha tingut moments en el que hi ha hagut etapes molt dures, tots els canvis d'etapa, i aquest és un d'ells. O sigui, perquè no és que, diguem, no és que ara estem aquí en un canvi, en una època de canvi. No, no, estem en un canvi d'època, que és molt més dràstic, no? Però això ha passat amb la revolució industrial, i ha passat amb caiguda del feudalisme, ha passat al llarg de la història. El que passa és que passava molt amb molt de temps, o sigui, per poder anar fent adaptacions, però fins i tot hi havia unes generacions que es quedaven pel camí. Vull dir, doncs ara passa el mateix, estem en un canvi d'època en el que arriben totes aquestes coses noves que no controlem i que el que sí que hem de decidir com a persona, i amb això acabo, crec, sincerament, i per això crec que és important aquestes converses, no? És quina societat volem. Si volem una societat de plataformes i aplicacions i, per tant, de consumidors de productes i idees, o sigui, que ens les venen amb les mateixes tècniques de màrqueting, o volem una societat de ciutadans, o sigui, que estigui composada per persones que pensen i que, per tant, decideixen i exigeixen i prenen un acord, o sigui, social, per quin tipus de societat volem, o sigui, si ens deixem arrossegar per tot això o volem lluitar contra per salvar, o sigui, el que creiem que són, doncs, valors i etcètera que s'han de mantenir. I llavors depèn, ja dic, hi ha dies que sí que estic fatal, però en general jo tiro a ser optimista. O sigui, sí.
Gràcies. No sé, una pregunta més o...
Hi ha algun...
Sí, va, fem-ne una breu.
Bueno, sí, i la resposta breu, les preguntes són breus. És una altra cosa, no? No, intentaré ser molt breu.
Matinals, que algú serà de matinals, en part de tard, passat a la tarda, sobre informació sobre política, cultura i demés, que ara està molt de moda tindre opinadors que opinen de tot i saben de tot. Qualsevol persona pot parlar de tot sense saber.
Sí.
Clar, com a periodista, suposo que...
Això és un altre dels exemples, diguem, de que s'està construint una societat d'emoció pública, no d'opinió pública. Aleshores, la manera de construir emoció, doncs, és provocar-nos emocions. Llavors, les emocions normalment no es provoquen amb anàlisis molt complexes, explicant les coses. No, és a base d'impactes, no? O sigui, d'impactes que s'acumulen, que no els pots ni pair. I llavors la manera, o sigui, clar, la clave que he dit fa una estona amb el Balbín, els que la recordeu, doncs sabies que això seria impensable ara, no? Perquè realment assentar-te a escoltar gent que sap de què parla i aleshores tu treure després les teves pròpies conclusions, perquè la clave portava gent de tota mena, vull dir, de totes les bandes i, bueno, i tal. Això no, ja no es fa. I per la manera de fer veure que es fa, és fer això dels opinadors de todo, els todòlogos aquests, o sigui, que estan per tot arreu. Clar, llavors això et dona la sensació de que dius, no, escolta, si jo segueixo la tertúlia de no sé on i la tertúlia de no sé què, i que parlen, no, i han parlat d'això i de l'altre i tal, i què? No, sí, perquè això és el que, quan he dit el de el saber, i sobretot en els joves, no? Vols dir que això, no esteu informats, esteu entretinguts, o sigui, aquestes tertúlies entretenen, o sigui, no informen. Aleshores, això, doncs, és la manera de fer veure que fem, igual que el fer veure que es fa periodisme, perquè periodisme d'investigació i periodisme tal com s'ha fet, ja dic, se n'ha fet sempre de bo i dolent, insisteixo, però el que era bo, doncs, realment, vull dir, requereix temps, recursos, formació, etc. No? I ara això no és el que es vol, són tot sempre aquestes píldores molt ràpides, no? tot una cosa sobre l'altra, o sigui, tothom pensa que l'última informació és la més important, i no, a lo millor la més important és la d'avui al dematí, i tot el dia parlant de no sé què, o sigui, tot el dia fent aquestes connexions, parlant de tal, sense afegir absolutament res, l'únic que fa és confondre, i clar, tot això... L'etiqueta és, no, què va, si estem fent informació tot el dia. Diu, no, escolti, això no és informació. No? Llavors, per això nosaltres, per exemple, el Col·legi de Periodistes i l'Associació de la Premsa a Madrid i tot això, ja fa temps que estem insistint molt i s'ha fet en algunes vegades, el que es diu alfabetització mediàtica. O sigui, ja fa molts anys, vamos, jo la primera vaig començar a fer conferències d'això ja quan em vaig jubilar, o sigui, fa 11 anys, perquè a Canadà ja ho feien, sobretot a les escoles, no? I tal, i per després també, doncs, per gent adulta, per explicar el llenguatge dels mitjans, o sigui, perquè s'entengui lo fàcil que és fer divulgar mentides, o sigui, que qualsevol cosa agafi una dimensió. Hi ha unes tècniques i aleshores, el moment aquest, i és per això el que em fa por, i acabo amb això, i per això he dit la inquietud, és perquè cada vegada es fa millor, no?, aquesta manipulació, és a dir, es fa cada vegada millor el que no s'ha de fer, o sigui, en lloc del que s'ha de fer. I això és el que és molt preocupant, perquè cada vegada veiem que té un efecte més, o sigui,
Maria,
més evident.
Sí,
sí.
Molt breument.
Una suggerència, un congrés mundial de periodistes.
Ui, n'hem fet, i en fem, o sigui que... Però el que passa és que... Sí, en fem. O sigui, en fem, vamos, que pràcticament... I les associacions de la premsa...
I us he de dir que la Rosa, sempre que... un servidor dona classes de periodisme a l'Autònoma. I la Rosa, sempre que la cridem, bé, sempre. Sempre la tenim allà i sempre dona el seu testimoni com ha fet ara. Vull dir que és una veu que està... És activíssima amb això, ets molt activa.
Sí, no, bueno, perquè realment és el que penso que pugui ser útil, o sigui, que és el que em sembla que té una utilitat, no? Perquè bueno, després pots fer coses que en fi, bueno, que et diverteixen o el que sigui, no? Però bueno, això em sembla, i sobretot a les universitats, i els col·les i tot això, bueno, i associacions. El que passa és que ara sí que és veritat que he reduït, perquè és que estàvem una mitja de 5 ciutats per setmana. O sigui, era una bogeria, no? No, però bueno, però en qüestió és un plaer, o sigui que moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. No, jo felicito... No, jo sempre dic això, que l'aplaudiment és per vosaltres, perquè ja dic, vosaltres, si no haguéssiu vingut, doncs mira, nosaltres aquí haguéssim estat de xerrada, però què haguéssim fet, no?
Bueno, gràcies, Rosa. Gràcies. Se'ns ha fet curt, potser haurem de repetir. Haurem de repetir. Eh?